You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply.
Avui s'inaugura l'exposició La vida de la butxaca, la gran aventura dels bolsillibres de la Bruguera 1946-1986. Es tracta d'una mostra gratuïta sobre aquests llibres de format petitíssim i lletra diminuta que durant la postguerra es podien veure a les mans dels passatgers de tren i autobús, com avui ho fan amb els mòbils i les tauletes. I per parlar-ne ens acompanya el periodista i professor universitari Joaquim Noguero, que n'és el comissari de la proposta, que es podrà veure, atenció, fins al pròxim 29 de març a la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Bon dia, Joaquim, i benvingut.
Bon dia.
Explica'ns com sorgeix la idea de crear aquesta exposició i quin és l'objectiu final.
Bueno, la idea de l'exposició ve perquè va haver una primera aproximació, més o menys un 20%, es havia fet aquest any a la Bessa Negra a Barcelona, vam fer una exposició que es deia Secrets de butxaca, secrets per agents secrets i secrets per l'enigma, el secret que està a la base de tota investigació periodística, i ens vam acostar a les novel·les de bolsillibres policíacs. Llavors es va fer a la Bessa Negra, en biblioteques de Barcelona, i ja dic, seria un 20% aproximadament de l'exposició d'ara, que ha crescut a explicar tots els gèneres que hi havia els bolsillibres, i al mateix temps hem ampliat les parts dels il·lustradors, on hi ha un, el Salvador Favà, que és d'aquí de Sabadell i que va fer pues, un miler llarg de cobertes per la Bruguera, i després va continuar treballant a Seleccions Il·lustrades, ha fet caràtules de vídeo, ha fet molt, és un senyor que està en plena forma i que pinta meravellosament.
Després en parlarem més en concret d'ell, però explica'ns, per aproximar-nos a aquest món, com eren aquests llibres, no? Com sorgeixen i també per què?
Sí, el mot bolsillibre, de fet, sorgeix dintre la mateixa Bruguera, perquè vol dir bolsillibre, és libro de bolsillo. El palp anterior tenia un format una mica més gran, gairebé com de revista, és el de la Biblioteca Hora del Molino, per entendre'ns, on es traduïen gent com l'Agatha Christie, i llavors amb la idea d'aprofitar al màxim el paper, van reduir el format, són llibrets de 15x10,5, i literalment és això, és un llibre de butxaca molt petit, gairebé sense marges, lletra diminuta, on tot el potencial estava en la història que s'explica a dintre, i amb una coberta que en una època meravellosa, en una època grisa d'estretors i tal, resultava meravellosa, tot aquell món, aquell esclat de color que hi havia a les cobertes, era una mena de parador ple de golosines, diguem, de veure al quiosc trobar-se amb aquelles cobertes.
Per això aquest títol, no? M'imagino.
Sí, perquè és per via de la butxaca t'arribava tota la vida. Vull dir, tots els fantasmes del moment podies trobar-los allà. En un moment en què la gent patia estretors, patia gana, on estava fer el país, estava ple de raquítics, diguem-ne, allà
perquè
hi havia...
Era la dècada dels 50,
la primera, o finals de 40. La primera col·lecció és de romàntic, de gènere romàntic, és la col·lecció Pimpinela, i és de l'any 46. Com que té èxit, sorgeixen immediatament altres col·leccions romàntiques, però l'any 47 ja surt la col·lecció Bisonte, que és de Western, i a l'any 50 surt la primera policíaca, que és la col·lecció Servicio Secreto. I clar, allà hi havia sempre senyors perfectes, atlètics, forts, senyores estupendes, rosses, hi havia neveres, hi havia cotxes superluxosos, hi havia un nivell de vida, diguem-ne, que la gent aquí no podia ni intuir. Per tant, en una Espanya en què això representava la forma més completa i més barata d'oci, perquè el cinema era més car, evidentment, i no hi havia altra alternativa en aquells moments. Ara, quan a vegades et diuen què representa el bolsillibre per algú que no l'hagi conegut, doncs mira, seria la suma de l'ordinador, la tableta, el mòbil, el cinema, les sèries, tot, totes formes d'oci, llavors passaven perquè te les havies d'imaginar tu a partir d'aquestes històries explicades allà, no?
Unes històries que, a més, com comentaves, per al tipus de disseny i d'edició, avui posarien dels nervis, a qualsevol editor, no?
Bueno, posarien dels nervis el fet de que no hi hagués cap mena de marge, no hi ha cap disseny, no hi ha cap atriu. Un editor, en aquests moments, i un dissenyor dirien això no s'ho llegirà ni Déu. I, en canvi, en aquells moments, recordo que el Paco Camarasa, l'antic director de la BC Negra de Barcelona i de la Llibreria Negra i Criminal, recordava com gent d'alfabetització molt precària, que movia els llavis llegint, llegia el metro o el tramvia aquestes novel·les, no? Eren novel·les que la gent llegia doncs, quan vetllava un malalt. Eren novel·les que moltíssims soldats de l'època recorden haver llegit a les guàrdies. Eren novel·les que quan les àvies tenien cura dels nens s'entretenien doncs, amb això. Jo vaig, el meu primer contacte amb els vols llibres era a través de la meva iaia Carme, que mentre estàvem nosaltres doncs, estava llegint novel·les de l'oeste, westerns, perquè no, el romàntic no li agradava a ella fer servir westerns. Alguns dels primers els vaig llegir, de les que feia ella servir intercanvi. Quan he dit que era totes aquelles coses, podria haver dit fins i tot que era les xarxes socials d'avui dia, perquè la gent anava a canviar i intercanviava contínuament aquestes novel·les, perquè van sortir valent quatre pessetes, per això se'n deia novel·les de duro, però evidentment costava molt menys intercanviar-les, que devia costar 50 cèntims, els dos rals que es deien llavors, per tant es canviaven contínuament. I estaven a tot arreu, això, estaven a casa a través de la iaia, i després quan jo era 12 anys, 13, em vaig aficionar a llegir-ne policíaques i d'una col·lecció que llavors s'havia posat de moda el Kung Fu, com es veu a les pel·lícules de Tarantino amb el Bruce Lee i tot això, i va sorgir una col·lecció que es deia Kiai i jo llegia això. Vaig perdre el contacte amb els vols llibres des de l'adolescència fins ara, fa uns anys, que parlant amb el context de la BC Negra, hem fet Simenon, havíem fet també moltes altres, la revista Gimlet, havíem fet les col·leccions de novel·la popular, però havíem deixat el vols llibre com un terreny verge que en algun moment ens hi havíem d'acostar, perquè clar, és tan ingent, hi ha tants milers de títols i de portar que dèiem, bueno, ja ens hi acostarem. I mira, vaig anar a fer una aproximació de tornar-m'ho a llegir amb els ulls d'ara, quan ja has llegit molta altra literatura, i és una sorpresa molt agradable, en el sentit de que hi ha autors i autors, i en aquest pilot de gent hi ha gent que, com passa amb Simenon a França, que havia començat així, o passa amb tants autors de pulp americà, n'hi ha que són bons, i n'hi ha com el Juan Gallardo, que és el Curtis Garland, o el Ralph Harvey, que és el Rafael Barberán i la seva dona Àngels Jimeno, o el Luke Carrigan, o el Silver Cane del Francisco González Ledesma, gent d'aquesta que et sorprèn, no només per la facilitat en què escrivia, et sorprèn per la qualitat. Amb les novel·les del Francisco González Ledesma, com a Silver Cane, doncs hi ha un lirisme, hi ha un control de l'eufonia de la prosa, hi ha una construcció d'imatges, de metàfores a vegades, que hi és també amb les seves novel·les del Méndez, que ja firmava amb el seu nom posteriorment. I d'alguna manera, per tant, amb els ulls d'ara m'ha passat com Truffaut i Godard, quan s'enfrontaven al cinema americà i els deien, home, però tota aquesta gent estava nuda a la indústria, el John Ford, el Mankiewicz, el Fritz Lang. El Fritz Lang era el vol, el de Metrópolis, quan feia expressionisme alemany, però ara, clar, a Nord-Amèrica no pot fer el que vol, està fent el que la indústria l'obliga a fer, i que hi és de cinema a través de crítics que abans de ser cineastes van ser crítics, com Truffaut o Godard, deien, no, compte que aquí hi ha un estil, que jo puc identificar un Hitchcock, puc identificar un Mankiewicz, puc identificar un Howard Hanks, puc identificar un autor amb unes marques d'estil rere cada un d'aquests. Doncs jo, hi ha alguns autors com són el Peter Debris, el Juan Gallardo, l'Antonio Vera, el Ralph Barbi, el Silver Cane, el Francisco González Ledesma, que llegint-ne unes quantes pàgines, et diré que és ell, perquè en aquest temps de tornar-les a llegir, me n'he llegit unes 200, la manera de poder fer els perfils, perquè a internet et trobes sobretot dades esparses i anècdotes, però, i valoracions nostàlgiques de la gent que ho recorda des de llavors, però no hi ha un intent de voler fer una aproximació crítica de veure què són i de fer un perfil, i he intentat fer un perfil de cada un d'ells, i això vol dir llegir-ne 3 o 4 seguits, quedar-te amb l'esquelet a veure quines són les seves característiques, canvies una altra perquè et contrasti de cop i sentis una altra veu, i de cop vas per tant fent-te com uns mapes de cada un, i hi ha gent que és més indistingible, que no te la percebre tant, però n'hi ha uns quants que te'ls podria identificar.
Per tant, calia fer aquest homenatge i aquest treball, no? Sí. Rigorós, i després de fer-ho, quina és la conclusió? O sigui, què és el que has acabat extraient?
La conclusió és que darrere tota aquesta gent que va treballar per una indústria com la Bruguera, doncs hi ha autors de text, i hi ha grans il·lustradors. Gent com l'Antonio Bernal o el Salvador Favà, dels que ensenyem originals, són la representació d'una vintena més d'il·lustradors que apareixen amb el nom i amb reproduccions de les seves cobertes en alguns dels plafons d'autors, amb reproduccions que hem fet específicament de les cobertes, però hem aportat originals també d'en Favà, Salvador Favà i de l'Antonio Bernal. Són gent que té una quantitat d'ofici darrere impressionant, i que hi ha molta creativitat, i a més amb una capacitat de producció admirable. Salvador Favà baixava a la Bruguera, pujava a la Bruguera, doncs un parell de cobertes a la setmana. I això des de l'any 60 i tant, 66 o així, fins a la mort de la Bruguera, el 86.
Quants exemplars es publicaven, no? Perquè abans has comentat que ajudaven a molts lectors, no? A millorar el seu nivell de lectura, bueno, i de comprensió.
Hi ha moltíssim...
Era la xarxa social, no?
Sí.
O l'evasió de, del les... moment.
Perdona, a la sortida de les xarxes socials hi ha hagut moltíssima gent que ha volgut contactar amb aquests autors. Aquests autors creuen ells ara, vist el, quan han descobert el públic que tenien, que devien rebre cartes a la Bruguera. Però la Bruguera, per no, que no fos cas que els hi agafés allò de hòstia, sí que sóc important i demanessin augments de sou o el que fos, els tenia el menys informats possible sobre l'abast que tenien real. Llavors, ells no tenien sensació cap d'ells d'haver rebut cartes a la Bruguera. Però s'han trobat que a partir del moment en què hi ha hagut xarxes socials i la gent... els hi ha pogut enviar un mail o a Facebook, els hi ha pogut deixar una nota dient posa't en contacte amb mi si t'interessa, perquè jo et havia llegit a Venezuela o et havia llegit a Mèxic i així. Ells s'hi han posat en contacte i han vist que, clar, la, tenia seu a Bogotà i a Buenos Aires, també la Bruguera, tenia una distribució americana, pues que tant aquí com a Hispanoamèrica eren molt llegits. I això que et dic, hi ha gent que fins i tot va, jo vaig aprendre a llegir amb vosaltres, en el sentit de que són de les primeres lectures que tenia, però anava seguint històries policíques setmana rere setmana, i més que l'escola, que molta gent pues, deixava en aquells moments els estudis amb el grau escolar, bàsicament, i es començava a treballar abans dels 14 anys, doncs molts s'havien acostumat a llegir amb ells.
Mm-hmm. Per cert, quan es diu que aquests llibres segueixen una estètica pulp, què vol dir?
Bueno, l'estètica pulp es diu perquè el paper de polpa, diguem-ne, que era un paper gris de molt mala qualitat, un paper que és un blanc fosc, però que es tornava gris més que groc fins i tot, que es tornava gris, molt brut, amb molta facilitat. Llavors, les primeres històries de cultura popular als quioscos americans es deia que era pulp fiction, que és el nom de la pel·lícula, homenatjant aquest mateix món, el nom de la pel·lícula Tarantino, homenatge tot aquest món del pulp fiction, que era aquestes mateixes històries als Estats Units, fets per escriptors que es consideren de segona o tercera i tal, però on hi ha gent tan de prestigi com el Hammett o el Chandler, que han fetes amb aquest paper, bàsicament, d'usar i tirar, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquí també es va fer un paper molt dolent, les primeres també són aquest mateix color, i llavors en diem pulp ara per la influència americana, no en deien pulp en el seu moment, però és el mateix model del que es feia allà. I aquí hi ha hagut un rebrot de tota aquesta cultura, igual com hi ha estat a tot el món, Pulp Fiction és en aquest sentit el referent principal, i gent jove que ara està homenatjant aquest món del bolsillibros i del pulp d'aquí, en el fons ha despertat a tot això per la tendència mundial, americana, sobre això. Una persona com el Dani Llebrés, que hi ha un llibre que es diu Navidades Suïcides, publicat a Editorial Base, Navidades Suïcides, que és molt divertit, té una base en què està homenatjant contínuament Pulp Fiction, al mateix temps que homenatja la cultura pulp en general, però Pulp Fiction és important perquè és això mateix, no?
També hem de dir que sovint els autors, com ara explicaves, utilitzaven pseudònims. Per què?
Els pseudònims van néixer per una triple raó, podríem dir. En un primer moment semblava hi havia una tradició. La tradició no perquè fossin pseudònims, sinó perquè les úniques històries que hi havia hagut de novel·la enigma o de novel·la de gànsters les havien publicat autors estrangers, que havien sortit publicats a la Biblioteca Hora de Molino. Per tant, la gent havia rebut Hammett, Chandler o la Agatha Christie a través d'aquelles col·leccions. Semblava lògic que algú que parlava de Londres o algú que parlava de Nova York no era un espanyol a Espanya tancada a l'època, sinó era un autor d'allà i que allò era una traducció. L'engany va arribar fins a tal punt que jo m'imagino que molts adults ho sabien, però jo, per exemple, quan era petit creia que eren autors estrangers i, per tant, igual que jo, ho devien creure moltíssima gent. Llavors, hi havia una qüestió de realisme, que la Bruguera, amb els autors mateix, algun que li deia, ostres, perquè no puc firmar amb el nom i tal, els hi venia així. Home, és molt més creïble que de Nova York en parli un neoyorquí. Per tant, es disfressaven d'autor estranger. I jo crec que hi havia un tercer element, que ells, o això ho han dit a vegades els autors, que era que així no tenien tanta força individual. Igual que no els hi donava, no els hi deien, ostres, Rafael Barberano, ostres, Antonio Vera, o ostres, Juan Gallardo, quantes cartes que reps, tampoc era Juan Gallardo, l'Antonio Vera o el Rafael Barberán qui escrivia i qui tenia importància o adquiria un relleu entre els lectors, sinó un senyor estranger que pertanyia a l'editorial i que no va ser així, però podries arribar-hi a posar un altre galeote darrere, diguem-ne, i l'etiqueta continuaria sent de l'editorial. Una mica tot això es va sumar junt. També en un primer moment a algun dels autors li podia convenir perquè a la Bruguera va haver un que estava a la banda dels nacionals i un altre que era el Francisco Bruguera, que havia estat tinent dels republicans. Llavors la Bruguera va acollir moltíssims represaliats, des del Rafael González, que és el tiet de Francisco González Ledesma, que era un periodista d'abans de la guerra, de La Vanguardia, represaliat, que no podia publicar, i que el va recuperar el Francisco Bruguera i li va ser lleial sempre. És una persona indispensable per entendre la Bruguera, el Rafael González, i va ser d'un dels recuperats, però hi ha hagut molta gent, com que havia estat a la presó, l'Escobar, el dibuixant de Zipizape, per exemple, i el Peter Debrick, que és un dels autors més bons dels anys 50 de novel·la policíaca dintre la col·lecció Servicio Secreto de Bolsa Libro, és un que havia estat a la presó. Hi havia gent, per tant, que amb el seu nom d'una manera immediata no hauria pogut publicar, i que amb el pseudònim, per tant, malgrat formar part del grup dels perdedors i ser represaliat, va publicar.
O sigui que l'editorial les va arriscar, però...
L'editorial s'arriscava, però hi ha hagut gent de dintre que deia que servia per explotar-los, o sigui que hi havia gent que no podia anar a treballar a cap altra banda i per tant l'editorial podia aprofitar que no podies reclamar res i podien cobrar molt poc. Jo crec que hi va haver una doble cosa, perquè quan el Víctor Mora el van posar a la presó per ser del Suc, ell recorda que l'editorial va pagar religiosament el seu sou totes les setmanes que va estar a la presó, la seva mare li va continuar pagant el seu sou, i a més li van augmentar, li van mantenir el càrrec de redemptor cap i li van augmentar el sou quan va tornar, que era una manera de dir no passa res, no t'ho tenim en compte, i ell es va sentir com protegit per l'editorial de que passés això. Llavors és veritat que hi havia gent dels dos bàndols dintre, és veritat que els represaliats no podien anar a treballar a una altra banda, per tant una mica s'havien d'acollir les condicions, però també és veritat que no hauríem pogut anar a una altra banda, i la Bruguera ho va fer. La Bruguera va ser molt important. Pensa que una persona, Premi Sant Jordi o Premi Creixells, com el Vicenç Pagès, va fer un article una vegada sobre la Bruguera que deia, per la nostra generació, pels del baby boom, una mica que aniríem, per tant, jo soc del 64, aniria des dels primers 60, ell és del 63, fins a 77 o així, l'enfonsament de la Bruguera és un enfonsament més important que el de la Unió Soviètica o la caiguda del mur de Berlín, perquè a Libro Amigo de la Bruguera havíem descobert tots els clàssics grans, a Bolsi Libro havíem tingut contacte amb tota l'aventura, amb tot el còmic dels TVOs, és important, doncs, per el Max, el Gallardo, tots aquests venen del còmics contracultural nord-americà, però quan homenatge el Gallardo, homenatge, per dir-ho d'alguna manera, als Segers, el de l'estètica de Popeye, però homenatge al Vázquez de la Bruguera, i fa còmics d'un dels seus personatges com amb l'estètica de l'Anacleto del Vázquez. Per què? Perquè és el que havien llegit també, i per tant d'una base. Ara fa molt poc, quan van fer aquella sèrie Matadero, una sèrie, jo vaig pensar que tenia un punt d'homenatjar també Tarantino i el Pulp Fiction i tal, a més directament amb algunes escenes, al món de la Bruguera tornava a ser model, i quan van fer l'Anacleto, ja, o la pel·lícula Santiago Segura del Vázquez, doncs ja es veus, ha estat important per tota una generació de gent que ha anat a parar al cinema, al guió de còmic, als dibuixants de còmic, etc. De fet, gent dels Bolsi, mira, el fill de l'Enrique Sánchez Pascual, que era un dels autors grans de Bolsi Libros, és el sabadellenc Enrique Sánchez de Bolí, guionista del Torpedo. Per tant, el seu fill es va dedicar a ser guionista de còmics, i el pare havia escrit centenars de novel·les per Bolsi Libros i també molts guions de còmics per Toray, per exemple, per Hazañas Bélicas. I així ens hi hauria molt representants. L'Adolfo Quibus, que és el que ha fet el documental, que oferim un fragment perquè és un documental inèdit, que es diu L'era de Bolsi Libros. Doncs l'Adolfo Quibus, que avui dia és un realitzador cinematogràfic, el director del Festival Nunes, que va fer El setè sentit, un documental sobre Nunes, havia començat com a autor de Bolsi Libros, va fer unes quantes noves per Bolsi Libros, va ser guionista de còmic a l'etapa dels còmics de Tutein dels anys 80, àlbum del còmic de les revistes de còmic, i ha estat realitzador, productor i guionista de cinema després tota la vida. Però abans, gent com el Miquel Cussó, que va ser guionista de còmic pels Blasco, pel còmic Los Guerrilleros, que es va fer a Bèlgica, es va publicar a la revista Espiro. La base d'una de les històries publicades a la revista Espiro és un Bolsi Libros que havia publicat el mateix Miquel Cussó, que es deia Doc Manos de Plata, i es havia publicat en format de novel·la a Bolsi Libros primer aquí. Aquesta gent, el Miquel Cussó, que és molt bo i podria ser una mena de Goscinny si el país hagués estat un altre i tingués una estructura industrial com França, per exemple, té coses que em recorden el Goscinny, i és un autor internacional perquè va fer guions de cinema per pel·lícules hispano-italianes, va fer Bolsi Libros, va fer guions de còmic, però el país, diguem-ne, no acompanya del tot
parlem de del Salvador Favà, no?
Sí,
un dels nostres
sí.
il·lustradors de portades a sabadellenc. Com era la seva mirada, el seu estil?
Bueno, a mi m'agrada molt el Salvador Favà. Ell diu que com que és de, hi havia gent allà que havia fet còmic i gent que només havia fet cobertes. I ell a vegades té com la cosa de com si li faltés moviment. Diu que fa escenes més parades, molt més completes, pictòriques, però jo no hi estic gens d'acord. Té diligències on es mou tot, des de la diligència que sembla que hi veus la pols que aixeca i a darrere el tio del cavall que està a mig caure i un altre que està allà llançant-se per pujar damunt, que són absolutament impressionants. N'hi ha de trets nocturns en què les taques de blanc fetes a sobre amb la pistola que s'encén, veus ben bé, és una escena nocturna i en canvi està super ben il·luminada, fent que pensis que és de nit, però veus absolutament tothom, els trets, etc. Per mi sap composar molt bé l'escena. Sap muntar-la, la veu, fa composicions molt xules, i és un senyor que s'ha passat, jo dic, tota la vida jugant com un criu, perquè té Colts, té Winchesters, té tot d'elements d'aquests de l'Oest, i sortien amb el fill i amb la filla, es disfressaven, feien fotografies amb tots els posats perquè li servissin per les cobertes, i igual que jugava llavors s'ho passava jugant, després pintant, perquè jo crec que s'hi ha divertit sempre. És una persona que havia treballat primer de comercial, que feia això de mes a mes, i que des del moment en què entra a la Bruguera s'hi dedica exclusivament, fent una aposta de la família, diguem-ne, ostres, faré això que és la meva vocació, i que per tant sent la seva vocació doncs hi ha capigut tot i s'hi ha pogut dedicar a ple tota la vida, perquè una possibilitat de era un guany material, però al mateix temps era allò que volia fer i s'hi ha divertit sempre.
Hem de dir que, o hem de recordar que la mostra és d'entrada gratuïta, que s'inaugura avui a les 7 de la tarda amb una visita guiada per part teva. Explica'ns alguna de les anècdotes que explicaràs i també què és el que veuran els visitants. Suposo que moltes d'aquestes portades, d'aquests autors diversos, d'aquests gèneres tan diferents...
A les vitrines podran veure des de moltes d'aquestes portades amb els originals fins a vegades un autògraf de la Vic Logan, que és l'altra rodoreda que tenim a Catalunya, la dedicada a la cultura popular, es deia Maria Victòria Rodoreda Sayol, es dedica a fer bols i llibres i havia fet també molt còmic per Bruguera i per Toray, sobretot. Aquesta senyora només hi havia una fotografia solta a internet, però vaig contactar amb la filla i ja ara la gent li podrà posar cares, una senyora superguapa i elegant. Hi ha alguns documents seus, hi ha un contracte de la Bruguera amb el Francisco González Ledesma on diu que en 3 anys i mig ha de donar un mínim de 210 novel·les i un màxim de 240. O sigui, es compromet en 3 anys i mig a fer entre 210
mare
i 240
meva,
novel·les.
Mare meva, quina pressió!
I després hi ha papers amb què es dona fe, diguem-ne, dels originals entregats. Hi ha una novel·la del Lem Ryan que tenim l'original mecanografiat, ben tacat allà d'humitat, darrere la novel·la, publicat allò, relacions aquestes de quan els pagaven les coses... Hi ha documents d'aquest tipus juntat també amb els esbossos de dibuixants, els esbossos, els diferents processos fins que arriba la portada final, algunes de les composicions amb l'original, però les composicions que es feien de portada als anys 50, per exemple l'Antonio Bernal. Després, pel que fa als continguts, jo crec que hi ha 3 nivells de lectura d'aquesta exposició, que un primer podria ser disfrutar plàsticament, gràficament, com passava en el moment, que hi era un atractiu visual del color, té un punt pop en aquest sentit, perquè hem donat un color a cada un dels gèneres, les portades ja ho fan, i per tant un podria anar allà a disfrutar passejant només per aquest aspecte visual i pels originals i així. Hi ha un segon nivell que seria informant-te del context d'època i del context de cada gènere, i un tercer nivell si vols hi entretenir amb els cada autor, perquè hi ha una cita de cada autor i una breu presentació, un perfil, hi ha moltes cobertes, hi ha realment molt material en aquest sentit. Hi ha anècdotes, home, només per donar una idea de la pulsió creadora de tots ells, el Juan Gallardo, que és un d'aquests que et dic que és molt bo, com canvia d'estructures, com juga amb el punt de vista, la quantitat de recursos narratius que té, doncs s'explica d'ell, ell va formar part de la companyia Alejandro Ulloa amb la seva dona, que era una companyia teatral als anys 50, i continuava enviant originals a la Bruguera mentre estava treballant d'actor. I escrivia amb tanta facilitat, aquest senyor es diu que va poder arribar a fer uns 2.000 títols. Escrivia amb tanta facilitat que ell deixava la màquina d'escriure fins i tot quan estava actuant, la deixava molt a prop i llavors es posava a fer un foli més mentre li tocava tornar a entrar al paper, i perquè tenia papers més curts, que les intervencions més curtes que la seva dona. Llavors l'Ulloa li tenia dit que fes el favor que deixés la màquina d'escriure el camerino perquè se sentia el tac-tac-tac-tac d'escriure màquina entre les taules, a la platea.
Boníssim.
La platea, el públic sentia la màquina. Llavors el Rafael Barberán i la seva dona, el Rafael Barberán és gairebé cec i sempre han treballat junts amb l'Àngels Jiménez, la seva dona. Ella li fa el treball d'edició i ell dona els originals i el va donant en brut, diguem-ne. Doncs a vegades, si se li quedava, la màquina es quedaven encallades abans i a vegades no pujava el paper, ell havia estat picant sobre el paper, diguem-ne, sense adonar-se, li passava el foli en blanc a la dona, i llavors la dona li deia, ostres, aquí no hi ha res a editar, i bueno, tornem-hi, no? I havia estat picant sobre el buit. I bueno, i l'altra, aquesta sí que el no me l'ha explicat a mi, aquestes me l'han explicat, però Gonzalo Ledesma n'explicava una que l'havia escrit en diferents llocs, que una vegada que li tocava un termini d'aquests donar la novel·la l'endemà, va haver un tall de llum i es va quedar a les fosques, i deia, ara com ho faré, perquè el matí havia d'anar a treballar, li quedaven res, unes poques pàgines, i va veure que hi havia lluna i va pujar dalt al terrat i va acabar la novel·la La llum de la lluna al terrat, no? Diu, sort que la vista que tenia era la d'un jove i m'ho vaig poder permetre. Doncs sí, escrivien així i malgrat tot, hòstia, alguns sorprenen. Et diré que alguns d'ells, Silver Kane, Juan Gallardo, per exemple, són de més qualitat que alguns premis de best-seller de que es venen de best-seller d'aeroport, que en dic jo, que es venen com de novel·la negra, moderna, que juguen amb determinats tòpics. Algun té més qualitat literària, juga amb més imatges i amb més recursos que alguns d'aquests. Per tant, no són precisament tan dolents com la gent es pensava. No, és que és literatura popular. Bueno, és que n'hi ha ara que es ven com a literatura prestigiada que té menys qualitat literària que molts d'ells.
Uh-huh. I a més, per tot aquest missatge que ens explicava també doncs, el Joaquim, no? Que van ajudar doncs, a molta gent doncs, a millorar,
sí,
la Bruguera, no? Que van ajudar doncs, a millorar la comprensió lectora, a millorar el seu nivell de lectura per ajudar-los també doncs, a fugir també
a
de la realitat tan difícil, no? Mm. Només per això i per la passió que ara ens explicaves, no? I per la tenacitat i per aquesta capacitat de producció ja era doncs, totalment doncs, necessari fer aquest homenatge. Hem de dir, sense acabar el temps, però que no només hi ha aquesta exposició, sinó que heu fet un munt d'activitats, com ara que ens comentaves el documental de Quibus, però també hi ha altres coses,
sí,
no?
Sí, la setmana que ve, dins el context de Sabadell Negre, tindrem una conversa amb en Carlos Tanón i amb la Victoria González Torralba, que és la filla del Francisco González Ledesma, amb obra pròpia el Zanón, però també continuador de Carballo, i amb la novel·la homenatge al seu pare i fent una prequela del Méndez per part de la Victoria González, que és extraordinària la novel·la i que és un homenatge per conèixer les novel·les dels seus pares i per conèixer també el que va representar aquesta cultura popular. És un homenatge preciós.
Doncs nosaltres, des del matí, seguirem de ben a prop totes les activitats perquè fins al mes de març encara ens proposen tallers i xerrades, o sigui que mantindrem el contacte per fer-nos ressò de totes aquestes activitats. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Per cert, si algú vol anar-hi, què ha de fer?
Anar a l'Espai Cultura, simplement, i entrar.
Doncs
i
ja
escoltar.
Està. És que ens ho fan molt fàcil. Que vagi molt bé, bon dia.